Ràdio Estel. És la una del migdia.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Del 5 al 12 d'agost, el Club Més Amics et porta a Terra Santa, un viatge de fe, cultura i història on visitarem punts claus com la muntanya del Precipici, la Basílica de l'Anunciació, la muntanya de les Benaurances, el Mar Mort, la muntanya de les Oliveres, el Sant Sepulcre i molt més. Del 5 al 12 d'agost, Terra Santa amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició del programa Rutes per Catalunya. Avui, 27 de maig. Tal dia com avui, de l'any 1887, es va inaugurar en el parc de la Ciutadella de Barcelona el monument al general Joan Prim. A la nit, al Saló de Cent de l'Ajuntament de la ciutat, el Cercle Liberal Monàrquic i la redacció del Barcelonès organitzaren una reunió artístico-literària per a celebrar la inauguració. El monument que representa el general Prim a cavall fou objecte d'un atemptat durant la Guerra Civil Espanyola per part d'uns sectors incontrolats, els quals tiraren d'altabaix l'estàtua. Aquesta va ser tornada anys després al seu lloc. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui s'escau la Santíssima Trinitat. Per demà, dia 28, Sant Germà i Sant Fèlix. Pel dia 29, Sant Just, bisbe d'Urgell. Sant Just tenia el do diví de desfer la tempesta més forta. El sant sortia al carrer i no es mullava mai. Quan aixecava un dit i assenyalava un punt del cel ennuvolat, ràpidament els núvols s'obrien per aquell punt i parava de ploure. Pel dia 30, s'escau Sant Ferran. Pel dia 31, dijous de Corpus Christi, també la visitació de la Mare de Déu. Pel dia 1 de juny, Sant Ignasi i Santa Laura. I pel dia 2, Sant Marcel·lí. Moltes felicitats.
Agenda.
I amb la nostra agenda marxem cap a Olot primer de tot, perquè s'està celebrant Cornamusam d'Olot, festival de música tradicional dedicat a la cornamusa o sac de gemecs que cada any reuneix els millors cornamusaires d'arreu del país a la capital de la Garrotxa. És un dels festivals internacionals temàtics més curiosos dels que es fan a Catalunya. Organitzat per l'Associació de Cultura Popular El Tiler, aquest festival únic aplega en un mateix espai amants i intèrprets de la cornamusa, un instrument clàssic en l'àmbit de la música tradicional europea. També s'està celebrant el Mercat del Vehicle d'Ocasió a Tàrrega, l'aplec del Cargol de Lleida, que des de 1980 i durant un cap de setmana del mes de maig, la ribera del riu Segre i els Camps Elisis es converteixen en l'escenari de l'aplec del Caragol. Un centenar de colles, el caragol i la música són els principals protagonistes d'aquesta reunió que, amb 12.000 collistes i uns 200.000 visitants, s'ha convertit ja en un autèntic fenomen de masses. També celebrem la festa major petita de Vacarisses i acabem amb la Fira del Vapor a Sant Vicenç de Castellet, que es trasllada a principis del segle XX, període de creixement i progrés històric pel municipi per celebrar la Fira del Vapor.
No se quede en casa. ¿Necesita un vehículo eléctrico? Amigo 24 le puede ayudar. Amigo 24, alquiler, venta y reparación de vehículos eléctricos y manuales de última tecnología para personas con movilidad limitada, ancianos, discapacitados y minusválidos. Amigo 24, en Passeig Pujades 29 de Barcelona y ahora también en Mataró, en calle Pirineus 28. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad limitada y su bienestar. Con una financiación a su medida en scooters eléctricos, sillas de ruedas, salvaescaleras. En Amigo 24 disponemos de 27 tiendas de movilidad personal por toda España. Amigo24.com 93 280 98 63. Nos encontrará, recuerde, en Barcelona, Passeig Pujades 29 y ahora también en Mataró, calle Pirineus 28. Sillas de ruedas, muletas, vehículos eléctricos, todo lo que necesite para personas con movilidad limitada en Amigo 24. No es preocupi si no té temps per arreglar-se un vestit, de fer els baixos d'uns pantalons o de cosir uns botons. A Arreglos Judit li fem per vostè. Som a Terrassa, al carrer Arquímedes 197. I no es preocupi de res, nosaltres ens encarreguem de tot. Li provem la roba abans i després de fer-li arranjament. Arreglos Judit, carrer Arquímedes 197 de Terrassa. Salutacions de l'Eva i la Maria.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I novament una nova xerrada, tercera ja, del Gremi de Metal·laceries. Però, com sempre, el que farem serà una introducció. Parlem avui de l'origen del metalàs. Perquè l'origen del metalàs és de difícil concretar. No es pot afirmar amb certesa quin eren els materials que van utilitzar les societats en un passat tan remot per tal de protegir-se de la humitat, del sol, i a la vegada que proporcionés un descans més confortable, per tal de salvar tot el pes en lleure sobre una superfície. Però arqueòlegs i botànics han trobat fibres vegetals al que s'han identificat com a possibles llaços ja en la prehistòria. Un exemple el trobem datat en l'any 3600 abans de Crist, al jaciment de la cova de Sibudú, a Sud-àfrica. Es va documentar plantes de pradera, les anomenades ciperàcies i branques d'arbre. En aquesta societat s'utilitzaven materials no molt elaborats, més bé es tractaven d'elements de fàcil accés proporcionats pel propi medi que els envoltava. Per aquest motiu, a l'hora d'esbrinar el costum antic de dormir sobre quelcom tou, cal recórrer als textos literaris i a l'art on es cita o es veu representat el matalàs. El terme com a tal ha anat evolucionant segons els episodis històrics, les modes o els costums. Això és una primera paràgraf que hem fet de l'inici del matalàs. En següents setmanes, doncs, parlarem de l'Egipte, de Mesopotàmia, dels etruscos, dels grecs, coses que ja anirem desvetllant a poquet a poquet. De moment, el que sí que donem és les gràcies a les historiadores que van fer aquesta recerca i que nosaltres, doncs, puguem aprofitar-la avui amb aquestes xerrades del Gremi de Matalassers, la senyora Immaculada Richó i la senyora Maria Isabel Ribas. Ara sí, parlem i donem pas al nostre vicepresident del Gremi de Matalassers, que és avui el qui ens acompanya. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia, Esther, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
És un plaer, com sempre. L'anterior setmana vam estar parlant amb el senyor Feliu, el president del Gremi, i vam parlar així, també així en línies generals del que fa el Gremi. Però avui, si us sembla, si t'assembla a tu, senyor Pedrós, doncs parlem, concretem més en producte, perquè des del Gremi s'estan fent molts avanços.
Sí.
I avui ens presentarà vostè dos productes interessantíssims. A veure, primer de tot, ja em poso al davant, senyor Pedrós.
Molt bé.
Soc una persona molt fredolica i també hi ha gent, doncs, que passa amb molta calor. Quin és el producte que treu endavant el Gremi?
Molt bé. Bé, doncs mira, jo, per començar, ara que els, diguem-ne, els estius són molt, molt llargs i la gent, doncs, bueno, nota molta aquesta calor, sobretot la compra a vegades de matalassos, que la sensació després és que els dona una mica de calor, nosaltres, els professionals del tema del descans, doncs, bueno, coneixem un producte que es diu termorregulador, cubrematalàs termorregulador. I això no és només que una tecnologia o un las, que és un cubrematalàs que, evidentment, és el que es posa a sobre del matalàs per fer una pel·lícula entre la pell de la persona i el matalàs, perquè no tingui una càmera d'aire. I aquest cubrematalàs m'explicaré a nivell usuari, no? Per no ser molt, no utilitzar molt tecnicisme. El que té és unes microcàpsules, un polímer. I aquest material el que fa és, quan estem dormint al llit, el que fa és, a l'excés de calor...
L'elimina, potser?
No, l'elimina no, l'emmagatzena. Emmagatzena es diu, no? Emmagatzena, sí. I aquest, i una vegada està allà, a l'excés de calor de la persona, el que fa és alliberar-lo, i manté sempre una temperatura regulada al llit, mentre dorm, evidentment. I això són les persones que tenen excés de calor.
I els que tenim molt fred?
I els que tenim molt fred passa tot el contrari. La microcàpsula està freda i la calor del cos, sempre parlem de la calor del cos, l'escalfor del cos, l'absorbeix la microcàpsula i aleshores el que fa és, quan baixa la temperatura del cos, aquesta microcàpsula allibera la calor, i fa que el cos estigui a la temperatura que el cos en aquell moment és el que manté, la temperatura del cos, perquè sempre parlem de la temperatura del cos.
I això simplement és com una funda que es posa damunt del matalàs?
Sí, és un cubrematalàs, que porta, diguem, unes gomes ajustables, i s'agafa a les cantonades del matalàs, a les cantoneres del matalàs.
I això només ho podem trobar a totes les botigues agremiades del Gremi de Matalassers?
Sí, en un principi sí. Els matalassers, els nostres socis, com ja va parlar la setmana passada el nostre president, té molts proveïdors i un d'ells és aquest que té els productes de la gamma termorreguladora. O sigui que qualsevol client del carrer que vulgui buscar aquest producte pot entrar a la nostra web, www.gremidematalassers.com, i allà, a l'apartat d'associats, poder trobar la botiga més propera i que s'hi pugui informar d'aquest producte tan innovador a l'estiu.
Recordem també que el gremi de matalassers té un distintiu, la D de descans,
sí,
que normalment sempre estan a tots els aparadors.
Això és importantíssim. Aquest logo comercial, perquè és el nostre distintiu comercial de professional del descans, és el que ens identifica a la bona praxis de lo que és l'ofici de la matalasseria. D'acord? I, bueno, la gent que vulgui identificar qualsevol producte dintre de la gamma del descans i trobi la D, allà segur que els atendran molt bé, el professional.
Tinc una curiositat, senyor Pedrós. A part, doncs, de poder-lo posar damunt del sofà, aquest termorregulador...
Del matalàs.
Del matalàs. Jo estic pensant en seure, ja. Disculpi'm. És possible també posar-ho en el coixí o en algunes altres parts?
Sí, senyora. Aquest cobre matalàs també té més versions, i una d'elles és la del coixí. Tinc que dir que aquest cobre matalàs termorregulador o coixí el que fa és absorbir la humitat. En qualsevol cas, la persona mai està humida, perquè les fibres interiors que són de cotó absorbeix la humitat i sempre, diguem, la persona està seca. I en el cas de les persones que suïn molt del cap, aquestes microcàpsules actuen i el que manté és sec la funda del coixí. La funda del coixí.
És un producte totalment innovador.
Totalment innovador. I sobretot, en tot tipus de certificacions, homologat. O sigui, que és un producte patentat.
Recordem tal com
ha dit... I saludable, evidentment.
Totalment saludable, tal com ha dit el senyor Pedrós, vicepresident del Gremi de Matalassers. Recordem que si volen saber quina és la botiga que tenen més propera de casa seva, doncs a més tenen que clicar ja a www.gremimatalassers.com. No el deixo marxar encara, senyor Pedrós, perquè tenim un altre producte doncs, que també ha sortit des del Gremi de Matalassers. Moltes persones tenen problemes d'al·lèrgies, els àcars. Quin és aquest producte?
Bueno, és dintre d'aquest fabricant que fa el producte termorregulador, té una gamma de línies antiàcars certificat, que està homologat, que també tota la gent que vulgui saber d'aquest producte, pues només, torno a dir, té que entrar a la web del gremi i allà, dintre de l'apartat associats, els informarà d'aquesta gamma de línies antiàcars, en el qual té... protectors, llençols, fundes de coixí, inclús coixins per dormir amb aquesta funda amb el producte antiàcars. Que en el cas del coixí, la protecció antiàcars està en la fibra. I això dura de per vida.
Tota aquesta és la feina que fan des del Gremi de Matalassers, 3W.gremimatalassers.com. Abans d'acabar, què és el que marca la diferència d'una botiga que és associada en el gremi a les que no ho són?
Bueno, jo en el meu cas diria la botiga professional és la botiga d'ofici, la de tota la vida, la que la gent li marca al barri, perquè quan ve a buscar un producte de descans per dormir, té en la ment sempre la matalasseria del barri. Ja sabem que hi ha grans superfícies, ja sabem que hi ha grans botigues d'aquestes de marca, però al final la gent, quan vol bon assessorament, bon producte, i sobretot que no, diguem-ne, no diré la paraula, però que siguin honrats, sempre ha tocat la paraula una mica, diguem-ne, a la botiga professional del barri.
O sigui, és una bona praxi sempre del gremi de matalassers.
Sí. Així, jo ho tinc així de clar i així de vist per als nostres clients. Els nostres clients sempre, quan venen a les nostres botigues dels socis, i ho sepa també pels socis, buscant gent doncs, que sigui transparent, diguin coses que volen saber, i com sempre diu el client, que no se'ls enganyi, que no se'ls enganyi. Nosaltres no enganyem a ningú. Nosaltres sempre diem el que és. Sempre sapiguem que no fan miracles cap producte dels que venim, sinó necessita algú per descansar, segons l'estació que sigui, doncs allà estem per vendre els que vulgui a la gent.
I, evidentment, l'última pregunta que sempre toca ja és normal dintre de les nostres xerrades amb el gremi de matalassers. És possible que en aquests moments es estigui escoltant algun matalasser que no és agremiat encara, però després d'aquestes xerrades doncs està molt interessat. Què hauria de fer?
Bueno, en aquest cas, a qualsevol botiguer matalasser que vulgui estar associat al nostre gremi, doncs, bueno, el que ha de fer és poder entrar a la web del gremi, a www.gremimetalses.com, entrar a la casella d'on pot fer-se associat, o trucar al telèfon del president, que és el 93-351-1002. Allà l'informaran i bueno, li diran el que ha de fer per ser-se soci. És molt senzill.
Doncs moltíssimes gràcies. Hem parlat amb el senyor Isidre Pedrós, vicepresident del Gremi de Matalassers. Moltíssimes gràcies de nou i molt bon dia.
Gràcies a vostès. Bon dia.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93-351-1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem un tema de Juanjo Muñoz i Antoni Xuclà amb el tema Cançó de Tardor.
Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. La calor, vent i pluja se l'han endut. Nits més llargues, més silenci, flaires que recordem tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. La natura ens durà pomes i raïm del bo, molts bolets, també castanyes, que ens agraden molt a tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. La tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Ara anem a passejar, que això agrada a tothom.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I com és habitual, tenim la visita de Pilar Mocé, del Centre de Podologia Gran Via. Benvinguda, Pilar.
Moltes gràcies. Un dia més a tots vostès i a tu, també.
Moltíssimes gràcies. Un dia més de consells. Però avui, quin serà el tema que tractarem?
Mira, com que comença a fer calor, parlarem de la suor.
Un gran tema.
Cosa rara, no?
Estrany.
Estrany,
és estrany.
Doncs sí, perquè és que, clar, la suor és normal. Normalment és habitual o és segur quan fa calor. Però hi ha gent que també sua a l'hivern. Sí, hi ha persones doncs, que tenen una sudoració tot l'any.
O dels nervis, potser, també.
Sí, és que ja influeix moltes coses amb la suor, no? Però, bueno, ara que anem de cara a la calor, se sua del cos en general. Però jo no parlaré de la suor de les aixelles. Jo parlaré de la suor dels peus, no?
Dels peus, que quedi clar.
És el que em toca a mi. Bueno, pues la suor, lògicament, ja ho sabem, és un líquid, és aigua, no té color, però és salada, i surt pues, per aquestes glàndules de la pell, que n'hi han molts mils de glàndules. Mira, hi ha, a cada peu hi ha unes 250.000 glàndules sudorèpares, o sigui que foradets està ple de foradets, no? És com un colador, però amb forats molt petits. Aleshores, què passa? Que a l'augmentar la temperatura, doncs aquesta sudoració es posa en marxa i aquesta sudoració, a l'obrir els poros, augmenta també la humitat dels peus i hi ha un problema moltes vegades amb els peus, a part de que suen, poden fer mala olor. La transpiració excessiva no va bé d'eliminar-la del tot, perquè per la suor eliminem toxines del cos. Aleshores, no es pot eliminar, perquè seria dolent pel cos el no poder suar. La persona que no sua també té problemes a la pell en general, perquè té una pell molt seca, perquè té molèsties, perquè té picors, perquè per moltes circumstàncies. O sigui, el no suar complica la vida, i el suar massa
també.
També, no? Aleshores, clar, s'ha de modificar el tipus de suor, perquè així no hi hagi problemes de mala olor ni d'infeccions a la pell. Aleshores, això de la sudoració excessiva moltes vegades és inclús per medicaments que s'estan prenent, per problemes de tiroides, pel sistema nerviós, quan baixa el sucre. Les persones que són diabètiques i els hi fa un baixó de sucre tenen unes sudoracions fredes molt desagradables, no? Aleshores, s'ha de controlar la suor. I, clar, amb els peus dona una sèrie de problemes si hi ha un excés de sudoració. Inclús les persones que ho pateixen tenen com una inseguretat a l'hora de... quan s'han de descalçar, perquè tenen por de que els hi facin olor. I, a més, si porten sandàlies obertes, poden patinar. La sudoració fa que patini el peu i tindre una inseguretat quan caminen. Per tant, no és bo l'excés de sudoració, ¿vale? Problemes que poden trobar a l'excés de sudoració, pues mira, els peus es fan freds per l'evaporació de la suor i aleshores donen una sensació també molt desagradable, perquè estan suant però tenen els peus freds. Et disminueix la circulació sanguínea perquè aquest refredament fa que hi hagi menys circulació i, per tant, tenen molèsties. La gent que fa molt esport inclús arriba a podrir el calçat esportiu, perquè quan més exercici es fa, lògicament, igual que el cos, si nosaltres caminem no suem tant com si correm, doncs als peus passa el mateix. Si el peu sua molt, també el calçat esportiu es pot arribar inclús a podrir. Aquesta obrir els poros pot provocar infeccions a la pell, perquè llavors el poro obert facilita la penetració de fongs o inclús bactèries que fan la mala olor. I el peu d'atleta, que és una afecció, que són el peu d'atleta és els fongs d'ara, es diuen vulgarment. Té fongs, però és el peu d'atleta d'abans. Perquè abans el peu d'atleta es va començar a dir precisament perquè era un trastorn dels atletes, de la gent que feia molt esport. I ara fem esport tots, per tant, suem tots i ara agafem fongs, no? O sigui que és com una mena de cicle que, bueno, que és el que hi ha. Vull dir, actualment hi ha moltíssimes persones que agafen fongs. Sempre és més habitual les infeccions de fongs a la pubertat, perquè, clar, hi ha molta facilitat a tindre aquest tipus de problemes. Les persones grans generalment ja no agafen fongs. Sí que ho agafen a les ungles perquè es fan malaltes, perquè a lo millor el problema d'ungles s'està allargant i amb els anys i no es cuida, perquè moltes vegades els fongs de les ungles no fan mal, però estan allà. I aleshores el fong no es veu a la pell, però va quedant a la ungla. I aleshores les persones grans tenen moltes vegades infeccions a les ungles precisament perquè al no fer mal no se les han cuidat. És aconsellable, així que un comença a veure aquest tipus de problemes de granets a la pell que piquen, verrugues inclús s'encomanen molt, perquè la verruga s'encomana per contagi sempre. Quan has trepitjat o t'has utilitzat una tovallola, una sabatilla d'una persona que té verrugues, la pell oberta al poro, doncs encomana la berruga. I llavors, per això la gent jove que no tenen massa cuidado, tenen molta higiene, però no tenen massa cura a l'hora d'aixugar-se els peus, no se'ls aixuguen molta gent, no? Per tant, hauríem de donar doncs, algun consell, no? Aquestes... per tothom, en general, vale? Però sobretot la gent jove. No utilitzar mitjons de fibra, que són baratos, que tenen colorins, que poden ser molt monos, però la fibra no absorbeix la suor.
Sí, millor cotó.
Cotó. Però al cotó també hi ha un problema actualment, que si se sua molt, el cotó absorbeix la suor, però després la deixa freda perquè costa molt de secar-se el mitjó. El mitjó de cotó s'hauria de treure quan ja s'ha acabat de fer l'esport i posar-se un altre, que estigui sec, perquè el cotó és massa, agafa massa la suor i es queda allà aturada al mitjó. Per tant, el bo serien fibres de plata, que són també antibactèries. Fibres de canya de bambú, mitjons, que també són de les deportistes. La fibra de bambú doncs, també és antitranspirant, però és transpirable, vaja, però és antibacteriana. I cases d'esport, lògicament, també tenen mitjons especials que transpirin, que això és bàsic. Que almenys la humitat se'n vagi de la pell, que ho absorbeixi el calçat i que no es quedi al mitjó la humitat de la suor. Per suposat, a la farmàcia està ple de marques, de polvos, d'esprais i de productes per evitar l'excés de sudoració. El calçat també hauria de ser transpirable. Ara a l'estiu les senyores pues, ho fan molt, i la gent jove, les noies, de posar-se sandàlies, de posar-se calçat de tela, que transpira, i per què no, les bambes i els calçats esportius es poden portar, però que es puguin rentar, que portin a dintre una plantilla que es pugui treure per rentar-la, perquè si va absorbint la sudoració, allà va fent un cultiu de bactèries. Per tant, allà s'acaben agafant infeccions, s'autoinfecten la mateixa persona perquè la sabata està també infectada, no? Aleshores, a la sabata també hi ha productes que a la nit tires l'esprai, deixes 24 hores que s'assequi i nosaltres aconsellem precisament que es tingui dos parells de calçat esportiu del que es porta sempre la gent, perquè així una nit es deixa que s'assequi i 24 hores s'acansa, els bitxos, entre cometes, es moren, no? Aleshores, els peus, sempre que es rentin amb productes bons, de sabons del pH àcid, han d'estar ben aixugats, sobretot entre mig de dits, i revisar molt que no quedi humitats perquè la pell es macera. I allà, si la pell està tova, també es farà fongs. I la veritat és que és molt molest, perquè inclús es poden fer ulls de poll, vulgars, es diu un ull de poll, però que entre mig de dits també es fan molt. Per tant, utilitzar productes antimicòtics, si cal, anar, lògicament, al podòleg o al dermatòleg o al metge de capçalera. Tots hi entenem una mica de fongs i de berrugues. Nosaltres, els podòlegs, en veiem moltes després de l'estiu perquè s'encomanen més a l'estiu, no? Per tant, són trastorns que la gent no, a vegades no fa cas perquè tampoc és un mal, però bueno, tot el que no hi era i hi és s'ha de procurar curar, que és la premissa, que el que no havia no té per què continuar estant, no? Per tant, hem de curar-ho i s'ha de fer molta higiene, però molt aixugar peus, molt posar productes antisuor i cuidar-se, perquè si no, clar, la sabata farà olor perquè la suor es podreix, per dir-ho d'alguna forma, no? I fa un trastorn que es diu bromhidrosis, i això és la mala olor, que hi ha mamàs que et diuen no es pot entrar a l'habitació del meu fill perquè és una pudor impressionant. També la pubertat, lògicament, el tema hormonal, tot està com a més bellugat, més activat, i tot això ajuda molt a que augmenti aquesta sudoració.
I, per exemple, una persona, unes noies, que volen posar-se unes xancletes, però suen molt. Quin seria el teu consell?
Mira, jo, el meu consell és no utilitzar mai aigua calenta per rentar-se els peus. Més aviat, l'aigua natural, sobretot ara a l'estiu. Abans de calçar-se, posar-se un esprai antisuor, o sigui, antitranspirant, perquè aquest esprai el que farà és que mantindrà la pell una mica seca. També inclús n'hi ha com uns polvos de talco que són líquids, amb la qual cosa, si s'ho posen entre mig de dits, doncs si porten una sabata més tancada i es posen aquests polvos que són... No es nota que portes polvo, perquè és com una llet, també facilita el que la pell vagi seca tot el dia, però sobretot amb sandàlies. Les sandàlies a l'estiu, per no tindre sustos, ni caigudes ni patinades, haurien de portar-se lligades a turmell, amb la qual cosa, una cinteta al turmell, el calçat s'aguanta al peu. Però si portes xancletes o si es porta una sabata massa suelta, clar, la persona que sua patinarà sobre d'aquesta sabata. Per tant, és bo alternar, doncs, com sempre diem, no? Alternar el calçat, unes vegades xancletes. Les xancletes, per molta moda que estiguin, que també estan de moda, no? No és un calçat per caminar moltes hores amb ell, perquè aquelles que passen entre mig de dits, el primer dit, entre primer i segon, aquelles xancletes que tenen un nom, ara no recordo, sí, doncs hi ha infinitats...
Les de platja.
Sí, sí, però que n'hi ha que són inclús de pell, però la pell tampoc és tan bona a vegades, perquè és calçat barato i és una polipiel, i allò fa unes irritacions amb aquest espai, primer espai, entre primer i segon dit, que pot fer llagues. Inclús queda una senyal en allà, que jo tinc algunes clientes que a l'estiu els hi ha passat i no se'n va mai aquella senyal. Cicatritza, han de portar pomades, has de curar-lo cada dia perquè, si no, allà es fa una ferida. Per tant, no es pot abusar del calçat sempre el mateix. S'ha d'anar alternant. I a l'estiu deixar-lo que s'assequi, per suposat.
Bé, doncs aquests són els consells avui de Maria Pilar Mocé, del Centre de Podologia de Gran Via, Gran Via 569. 61, perdó. Ui, quina confusió. Després de tants
anys
encara m'equivoco.
No passa res. 561, tercer segona de l'escala esquerra.
Sempre amb trucada, bueno, amb
hores convingudes.
El
telèfon és 93 454 8930.
I recordem també que tenim un altre centre a Vallirana, que es troba...
al passatge Bon Retir número 2, és un local, i el telèfon 93 683 5821, i també amb hores convingudes.
Doncs, Pilar, moltíssimes gràcies per aquests consells i l'esperem d'aquí a 15 dies.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145. Telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns. Treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinària.es.
Ràdio Estel. Rutes per Catalunya.
Doncs avui en la secció del Poble Nou parlem una miqueta de la trajectòria històrica d'Antoni Escobós i Roura, un emprenedor amb una innovació tècnica. El 1853, Antoni Escobós i Roura va instal·lar-se al carrer de Sant Joan de Malta per produir teixits de llana i estam. L'inici de la seva trajectòria empresarial està lligada a dos fets clau. Un, que la nova indústria va apostar per produir una novetat inèdita a Catalunya: teixits de llana barrejats amb cotó i seda. Aquest fet va suposar que el seu impulsor coneix la innovació tècnica necessària per tirar endavant la proposta.
La segona, el fet de localitzar la nova fàbrica a l'antic camí de Sant Joan de Malta, cosa que mostrava una clara voluntat de desenvolupar el seu establiment en les millors condicions possibles. Les aigües de la séquia madriguera passaven a la vora i, sobretot, d'apostar per un nou espai, la urbanització del qual s'havia iniciat amb aquesta iniciativa, tot connectant amb el territori on la industrialització de Barcelona s'estava desenvolupant en el Poblenou. Antoni Escobós i Roura era nat a Mataró, on la seva família mantenia una fàbrica de teixits de llana, Josep Escobós i fill, des del 1779. Era una indústria petita que en el 1862 doncs, tenia 10 telers i els 16 treballadors. Escobós, instal·lat a Barcelona i coneixedor de l'ofici, va voler desenvolupar una indústria pròpia, molt probablement, per haver desenvolupat uns importants coneixements tècnics que es van traduir, temps després, en dos privilegis d'invenció de la seva propietat. El primer portava com a títol Procedimiento para fabricar fajas en telares metálicos, concedit l'agost del 1858. I el segon, Procedimiento para elaborar en telares mecánicos las fajas donde se ciñen al cuerpo las clases labradoras, concedit al novembre del 1859. Aquestes dues patents, amb una durada d'aplicació de 10 anys, s'ha d'afegir una tercera, del febrer del 1858, que pretenia l'explotació del greix extret de la llana per l'enllumenat públic. Com es veu, Escobós va voler traslladar les innovacions que de ben segur havia experimentat a l'empresa familiar, a la seva nova indústria, i segur del procediment ideat, les va legalitzar convenientment. D'aquesta manera, entre el 1853 i el 1859, la fàbrica, instal·lada al carrer de Sant Joan de Malta, adopta el nom de Antonio Escobós i companyia. És una empresa de certa entitat si mirem el conjunt de fàbriques martinenques de l'època i que la situa al mateix nivell d'altres, com la de Jeroni Concadella, la dels germans Canadell, la de Joan Framis, la Jaume Ricard i fill o Jaume Andreu i companyia. Pel que fa al nombre de treballadors als quals donava feina, sabrem que a l'abril del 1858, arran d'un llistat del nombre d'operaris de les fàbriques de Sant Martí, sol·licitat per la Reial Capitania de Catalunya, l'empresa ocupava un total de 138 treballadors, dividits en 31 homes i 107 dones. Aquest predomini de la mà d'obra femenina, gairebé el 80% de la plantilla, queda reafirmat en un llistat realitzat el 23 de febrer de 1858, a tall de la revisió de l'anterior. En aquest llistat es precisa que a la fàbrica hi treballaven 28 homes, 81 dones, un adult i 29 nens, tot plegat 139 operaris. Com es pot veure, predomina la mà d'obra femenina i infantil, un fet que s'explica perquè aquests col·lectius rebien salaris més baixos que el dels homes. Pel que fa a la fàbrica, es tractava d'un edifici de 4 pisos de planta rectangular, amb pilars de fosa a l'interior i grans finestrals, un model propi de les fàbriques d'aquest moment, com és el cas de la fàbrica Estruc a Ciutat Vella, el Vapor Vell de Sants, el Vapor del Rec a Sant Andreu o Can Saladrigues i Can Jaume Andreu, amb dues a Sant Martí. Aquesta fàbrica havia estat construïda en l'anomenat Prat de les Febres, prop del pas de la séquia madriguera, en uns terrenys que havien estat de la família Vilavecchia i de la comunitat de Santa Maria del Mar.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Taulà 91 de Barcelona, 93 225 26 66.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I nosaltres seguim el Rutes per Catalunya i parlem en aquest moment dels contrastos del romànic a casa nostra. Molts pensem en el romànic com un art auster i senzill, discretament integrat amb la natura. I això és cert, especialment a les petites esglésies que es van construir durant els segles XI i XII en els poblets de muntanya. Però en el romànic també és un art ric i complex que reflecteix la sensibilitat aristocràtica dels monjos que vivien en els monestirs en aquella època. Fem una ruta per les joies romàniques de les comarques de Barcelona i podrem apreciar aquests contrastos. Podem començar en el Berguedà, on el llegat romànic es troba escampat per a tot arreu. El trobem a l'església de Sant Jaume de Frontanyà, amb un cimbori de 12 costats que és únic a Catalunya. El monestir de Sant Llorenç, prop Bagà, on els dibuixos en baix relleu que decoren un arc dovellat són, com a mínim, curiosos. I el pont del Far de Cercs, la única infraestructura d'aquest estil que es conserva a la comarca. Situat sobre el riu Llobregat, en un engorjat entre penyals, es va construir per facilitar el pas del camí ral que unia Berga amb Bagà, la Pobla de Lillet i també la Cerdanya. El patrimoni romànic d'Osona té tres tresors a destacar. El primer és el campanar de la catedral de Vic, un mirador de 46 metres d'alçada que permet gaudir d'unes vistes impressionants de la capital de la comarca. A poques passes, el Museu Episcopal de Vic custodia una col·lecció d'art romànic molt envejada, que inclou el frontal de l'altar de l'església de Sant Andreu de Sagàs, la Mare de Déu de Santa Maria de Llosà i un lipsenoteca procedent de l'església romànica de Santa Eugènia de Berga. A més de tot un seguit de pintures murals tan brillants i acolorides que costa d'imaginar-se-les decorant les parets d'uns temples que avui se'ns mostren amb les parets pràcticament nues. El tercer tresor d'Osona s'alça sobre un meandre del riu Ter, a la vora del pantà de Sau. Ens referim al monestir benedictí de Sant Pere de Casserres, una singular construcció que segueix els cànons del romànic, però amb una màniga ampla. La seva planta mesura menys de llargada que d'amplada i el campanar només té dos pisos d'alçada. En el Bages no en manquen pas de monuments romànics de primeríssim nivell. Hi ha el Mont Sant Benet, una icona medieval d'història agitada que guarda en el seu interior un claustre amb 61 capitells ricament esculpits en temàtiques molt variades. També l'abadia de Montserrat, especialment la seva portalada, i la popular Moreneta, una Mare de Déu de fusta policromada que és la patrona de Catalunya. I no ens oblidem de la col·legiata del Castell de Cardona. Amb més de 19 metres d'alçada, queda molt clar que no va ser construïda per fomentar la introspecció entre els fidels. Unes altres terres amb empremtes romàniques més ben marcades són les del Vallès Occidental, A Terrassa, per exemple, l'església de Santa Maria conserva unes extraordinàries pintures murals dedicades al martiri de l'arcabisbe de Canterbury. I a Sant Cugat, el claustre del monestir atraparà la vostra mirada amb els seus 144 capitells que mostren un món tan ric en simbologia que millor que us apunteu a una visita guiada.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
A Gràcia t'espera una bodega tradicional, amb cuina catalana de gran qualitat i a un preu excel·lent. Bodega Neus. Som al carrer Benet Mercader 24. Assaboriu els nostres plats, tapes i peix de la cofradia de Barcelona. Bodega Neus, des de 1917, un ambient acollidor i familiar. I no oblideu els nostres esmorzars de forquilla. Tanquem les nits de diumenge i dilluns. Recordeu, Bodega Neus, plats, tapes i peix de la cofradia de Barcelona. Carrer Benet Mercader 24, al barri de Gràcia. 93 218 5244.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
La setmana passada us proposaven la següent endevinalla. Un senyor ensenyorat mana de l'Alt Palau. Ho crema tot a l'estiu i a l'hivern el seu caliu. Què era? Doncs la resposta correcta era el sol. I les persones guanyadores són la senyora Rosa Domènech, la senyora Maria Garcia, la senyora Mònica Clarà, la senyora Mercè González i el senyor Lluc Masnou. Ens posarem en contacte amb tots vostès perquè puguin recollir aquest obsequi aquí a recepció de Ràdio Estel. I bé, i ara tot seguit l'endevinalla d'aquesta setmana. Què diu el següent? Temps de calor i de vacances, de muntanya i blava mar. Tota cuca hi viu molt sana i és bon temps per viatjar. Què és? Doncs les vostres respostes al 902-020-412, a rutesparcatalunya@radiostel.cat, Facebook o Twitter, i guanyareu els següents obsequis. L'obsequi de les novedades, de Travessera de Gràcia 321, l'obsequi d'Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11, el lot de llibres, gentilesa de diferents editorials, també l'obsequi nou vell i de la licorera del Poble Nou, carrer Taulat 91 de Barcelona. Recordem l'endevinalla, temps de calor i de vacances, de muntanya i blava mar. Tota cuca hi viu molt sana i és bon temps per viatjar. Què és? 902-020-412.
El millor peix de platja de Gràcia el trobareu a Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central, a les parades de la 311 a la 314. Directament de les barques tenim el peix fresc de cada dia. Mengeu peix. És un consell de Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central. El peix és l'aliment més saborós i que més alimenta.
Ràdio Estel.
I després de les recomanacions, escoltem a Franz Cuspinera i a Carol Badillo amb el tema Mai sabràs.
Quan et quedaves adormida, jo se't quedava observant i alguna cosa escrivia entre els teus cabells. misses. Vaig amagar-hi tantes coses que després no vaig saber on trobar les carícies que et guardaven les meves mans.
Mai sabràs que només em feia la dormida per escoltar-te respirar mentre alguna cosa escrivia.
Les coses que em vas fer sentir, potser ens hem estimat molt més per tot allò que no ens hem explicat, que ens hem guardat. Potser ens hem estimat. Mai sabràs què deixar pel camí, engrunats de pa per si, mai vols tornar, oi, al meu costat. S'acaben tornant les paraules i tot el que mai et vaig dir no vaig aconseguir explicar-te mirant-te la cara les coses que em vas fer sentir. Potser ens hem estimat molt més per tot allò que no ens hem explicat. Hem estimat molt més per tot allò que no ens hem explicat, que ens hem guardat. Mai sabràs què deixar pel camí, engrunats de pa per si, mai vols tornar al meu costat. I
a punt d'acabar el programa, una curiositat: dalt del cim de Montcabré hi ha una creu, la Santa Creu de Cabrils. El dia 1 de maig de 1707 es va produir un fort aiguat a la zona que provocà la pèrdua de les collites i fortes destrosses. Això va fer que el rector de Sant Genís de Vilassar, en Joan Moret, ha impulsat la col·locació d'una creu a la muntanya i dins del tub es guardà la llicència episcopal i alguns fragments de les relíquies dels sants màrtirs de Càller i unes inicials que corresponien a les inscripcions "Que la Santa Creu sigui la meva llum i no el dragó el meu guia. I vés-te'n, Satanàs, mai no intentis convèncer-me que són inofensius els mals que segregues i els verins que veus. Però el 5 de juliol del 1726, un llamp en una forta tempesta l'ha deixat fet a miques. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. El maig és boig, moltes festes i de pa poc. Ara us deixem amb el programa Magazine Clàssica. Molt bona tarda i bon diumenge.